ha pogut guanyar, tampoc ha perdut, però el resultat té un regust enorme a derrota. Sense gols, Espanyol 0, Cádiz 0.
Doncs aquest era la veu de decepció de l'Edu de Valle, no és per menys, l'Espanyol, que continua complicant-se la vida. Va millorar, però de forma insuficient, pel que fa al joc i sobretot al resultat. Ahir empat a 0 contra el Cádiz, que és a sobre rival directe en la lluita per la permanència. És cert que van trencar una ratxa de 6 derrotes consecutives, però clar, de nou, una jornada més, l'Espanyol es queda en posició de descens i falten només 8 jornades. Joan Camí, bon dia.
Bon dia. I divendres contra el Cádiz era el dia, però l'Espanyol va fallar. 6 derrotes i un empat insuficient contra el conjunt andalús, que pot servir de ben poc si els resultats de la jornada no acompanyen. Els millors jugadors de l'Espanyol, Darder, Braithwaite o Joselu, no passen pel seu millor moment, tot i generar i buscar el gol fins al final, i la resta de la plantilla tampoc acaba de sumar des de ja fa unes quantes jornades. Precipitats, imprecisos, nervis i molta tensió a la gespa i també a la graderia, en la millor entrada de la temporada amb 28.000 espectadors. L'Espanyol va mereixer més, però en el futbol les coses no es mereixen, sinó que s'aconsegueixen. En qualsevol cas, Luis García segueix confiant en la permanència.
El Espanyol está muy vivo. Hoy se ha vuelto a demostrar, no solo por la gente, sino por el equipo. El equipo está muy vivo, está con muchas ganas de salir adelante. Ha dejado absolutamente todo lo que tenía para llevarse el partido. No ha podido ser, pero yo no conozco otra forma que levantarme mañana y volver a pelear.
Amb aquest empat, els blanquiblaus es col·loquen a 2 punts de la salvació, però encara s'ha de resoldre tota la jornada aquest cap de setmana. Pròxima parada, Villarreal.
Doncs compte, efectivament, perquè el calendari és complicat per l'Espanyol. Li queden 8 jornades. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
Per una banda, la part bona és que té una sèrie de partits contra rivals molt directes i, per tant, depèn d'ell mateix en aquesta zona, però, per altra, equips de la zona alta de la classificació.
Sí, sí, ho té les seves mans l'Espanyol, però no pot fallar més com va passar ahir contra rivals directes com és aquest cas el Cádiz. Dijous visita el Villarreal, que és el 6è de la Lliga i està lluitant per les posicions europees. Diumenge vinent, Espanyol-Getafe, un altre duel directe i, a més, a casa. En principi, favorable. El Getafe és ara mateix 16è amb 3 punts més que l'Espanyol, però ha de jugar aquesta jornada demà al camp del Mallorca. Després, visita el Sevilla al Sánchez Pizjuán, un Sevilla que ha estat mitja temporada a la zona baixa, però que justament ara viu el millor moment, el classificat per la semifinal de l'Europa League i ara amb 5 punts de marge sobre el descens. Després, el derbi, Espanyol-Barça, el 13 o el 14 de març, això sí, amb l'avantatge de jugar-lo a casa, però contra el Barça, que a més és el líder de la Lliga. Després visita el Rayo, que de tots els rivals que queden és el que està una mica en la zona còmoda de la classificació. Un altre partit duríssim, però amb l'avantatge de jugar a casa, contra l'Atlètic de Madrid, que està perseguint el Real Madrid pel subcampionat. I després, la traca final, València-Espanyol. El València és ara mateix per últim. Falten moltes jornades, però ha de ser un partit importantíssim per tots els equips. I l'última jornada, l'avantatge de jugar a casa, Espanyol-Almeria. Ara mateix l'Almeria és l'equip que marca la línia de la permanència amb 2 punts més que l'Espanyol, que això sí, seran més si els andalusos puntuen aquesta tarda a casa contra l'Atlètic Club a partir d'un quart de 5.
Doncs 3 partits que són 3 finals, contra València, contra Getafe, contra Almeria, també la del Rayo, i la resta, home, són rivals molt durs que l'Espanyol podria perdre, però vaja, en tot cas, els altres partits, com a mínim, si l'Espanyol es vol mantenir a primera divisió, els hauria d'encarar bé. En el dia que avui també jugaran Girona i Real Madrid.
Sí, el Girona 2:15 al Novo Zorrilla contra el Valladolid, amb Reiné i Callens com a novetats a la convocatòria, però sense Borja, Ibrahima, David López, ni Angel lesionats, ni tampoc Bueno i Tati, que estan sancionats després de 4 jornades seguides sense perdre i ja amb 10 punts de marge sobre el descens. Guanyar avui suposaria pràcticament certificar la permanència i també alimentar el somni europeu dels gironins, que estan a 5 punts de la 7a posició, que podria donar accés a Conference League. El Real Madrid rebrà les 9 al Celta al Bernabéu. Si guanya, se situarà provisionalment a 8 punts de liderat del Barça, que rebrà demà l'Atlètic de Madrid al Camp Nou i que espera recuperar Pedri i Frenkie de Jong. De fet, avui estem a l'espera del comunicat amb l'alta mèdica del Canari i el neerlandès i de la convocatòria. En principi, haurien de poder entrar-hi, si no avui, demà, abans del partit. També avui a primera, Osasuna Betis a les 2 i a 6:45, Real Societat, Rayo Vallecano.
Tot això a la primera divisió masculina, però avui la gran cita és a la Champions femenina. Hi ha un Chelsea-Barça, a més en horari via lliure, d'anada de semifinals de la Champions, que viurem en directe a RAC1 des de 2:15 del migdia. a Londres. Hi tenim la Laia Coll. Laia, bon dia.
Bon dia. L'espera que reaparegui Alexi. El Barça arriba a la cita amb totes les jugadores disponibles i amb la lliçó apresa del que va passar a la final de la Champions de l'any passat i també a Múnich a la fase de grups. Giraldez diu que han treballat per afrontar situacions adverses.
Somos un equipo más maduro mentalmente, ¿no? Y yo creo que es importante en estas situaciones donde seguramente no estás consiguiendo aquello que te propones porque el rival está por delante. Estamos teniendo la capacidad de tener algo más de paciencia, ser menos impulsivas, seguir desarrollando el plan de partido.
Aquí a Londres tothom dona per favorita al Barça, però el Chelsea té arguments i potencial. Sense anar més lluny, ha eliminat als quarts de final el 8 vegades campió d'Europa l'Olímpic de Lió. A més, avui tindran més de 25.000 persones remant al seu favor. Això sí, el Barça tampoc estarà sol perquè més de 300 aficionats s'han desplaçat fins a la capital d'Anglaterra.
D'aquí una estona parlem amb la Leia Coll per fer aquesta prèvia del partit importantíssim, aquest Chelsea-Barça d'anada de les semifinals de la Champions femenina. En el dia que avui se'ns van acumular en coses, es juguen les semifinals del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Comte de Godó amb Carlos Alcaraz, número 2 del món, i Stefanos Tsitsipas, número 5, com a grans favorits. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia. Alcaraz, que hi va superar el malagueny Alejandro Davidovic a quarts, jugarà la segona semifinal a partir de les 4 contra el britànic Evans, mentre que Tsitsipas, que es va desfer de l'australià de Minyor, es veurà les cares amb l'italià Musetti a la primera, que arrencarà a 2:45 del migdia. Una ronda en què en destaca principalment l'absència de Yannick Sinner, tot i que per Alcaraz la seva baixa no el fa ser més favorit per endur-se el títol a Barcelona.
Para nada. Al final no pienso que tenga más oportunidad de ganar el título con Sinner fuera, sino simplemente pues los jugadores que están presentes son grandes jugadores y que pueden ganarme perfectamente, así que estamos concentrados en lo que viene.
Sinner, el darrer tenista en derrotar el murcià, es va haver de retirar ahir del torneig per malaltia.
Les 9 i 6 minuts i encara un darrer apunt d'hoquei patins per acabar, Quim.
Sí, perquè aquesta tarda comença a Lleida la final a 4 de la Copa de la Serps, que és la segona competició continental d'hoquei, amb dos equips catalans a les semifinals. A les 4, Voltregà contra Cotras, i a les 7, Lleida-Braga.
Gràcies, Quim. Fins ara.
Bon dia.
I el mític Fort Mistral. Qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona.
Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, te'n llaparàs els dits.
Jordi, saps que comença el pla Renove?
De debò?
I doncs,
què?
Que podria què? Marxar, home, marxar!
Pla Renove a Galeries del Tresillo. Et subvencionem el sofà amb descompte extra de fins a un 40%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Barnafil Primavera 2023. Compra i venda de segells, monedes i tot per al col·leccionisme.
Hi trobaràs els nous segells que s'hi presenten com l'edició especial dels 70 anys del primer cotxe Seat.
Divendres 21 i dissabte 22 d'abril a les Cotxeres de Sants. Entrada gratuïta.
I si ens dius que has escoltat aquest anunci, tindràs un obsequi.
Saps que tens dret a rebre fins a 700 euros mensuals en ajudes per contractar una cuidadora pels teus pares? A Cuideo t'ho expliquem. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Un perillós assassí ritual ha nascut a l'abric de les muntanyes basques. Ningú està a resguard del lladre de rostres. Anne Festero i la seva unitat hauran de trobar-lo. Torna el millor suspens amb la nova novel·la d'Ivonne Martín. El lladre de rostres. Publicat per Plaza i Janes.
Elisenda Carot.
Ja de ben petita somiava amb la ràdio. Èxits, grans convidats... I aquí em teniu. Però en realitat em fa la feina molt fàcil. Tinc els millors tècnics de so, de producció, guionistes... Però i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
Infermeres.
La meva filla comença la universitat i encara no sap quin grau estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules on faré les classes pràctiques de la universitat.
Vull saber quines són les sortides professionals al grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants que...
Vine a les portes obertes de la URB el 22 d'abril. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
Del 22 d'abril
d'abril a l'11 de juny t'esperem a la 24a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
Barcelona. Estàs adormida? Ho veuràs del 26 al 28 d'abril al The Factory.
De la mà dels principals empresaris, institucions i organitzacions, debatrem sobre seguretat, mobilitat, cultura, empreses i turisme.
The Factory. Tres dies de debats sobre la nostra ciutat. Desperta, Barcelona.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 10 minuts.
A nivell logístic estem molt més preparats, jo crec que tots. Ens falta posar un impermeable cada llibre, però a banda d'això, jo crec que ho tenim tot a punt.
Hem hagut d'adquirir nou material, diguem-ne, en forma de carpes, no?, perquè siguin més fortes, més resistents, caixes de plàstic en lloc de caixes de cartró.
Jo els pregunto a vostès si vostès se'n faran alcalde de Barcelona. O si es tornaran a fer coses tan estranyes.
Jo no faré alcalde, senyora Colom.
¿Habrá un hermanito para Anita?
Vamos a ver, poco a poco.
Una nueva forma de explotación de la mujer, reduciéndola a un papel pues de incubador.
Les 9 i 11 minuts, doncs mira, la música de Los Serrano, que és aquella música que, noi, el Fran Perea, que és sentir-la una vegada i em temo que hi haurà audiència que la tindrà al cap tot el dia. Què tal, Tania Tàpia, des de Madrid? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Jo sempre dic que aquestes cançons porten droga. Són aquelles cançons que no te les pots treure a sobre. Sí, sí, increïble. Però molt nostàlgic, això de 20 anys, no m'ho puc creure.
Bueno, ara no explicarem una cosa. Què tal, Carles Fernández? Bon dia.
Què tal, bon dia.
També ens acompanya la Milagros Pérez Oliva. Com estàs, bon Mila? Bon dia. I la Maria Vila.
Hola,
Maria.
Bon dia.
No sé si els presents havien vist Los Serrano, alguna cosa.
No.
Havies...
O tant. Sí.
No em va agafar per edat, no, encara no.
No. Però era prime time, oi? Era que era vespre, això?
O tant. Sí. És d'aquelles vegades quan abans consumíem la televisió, no recordo el dia de la setmana, però que t'esperaves que sabies la programació de cada dia de la setmana i un dia de la setmana tocava Los Serrano, efectivament.
Cinquena sèrie més vista de la història d'Espanya. Tenia xifres del 38 i del 40% d'audiència en una època que, clar, ja és... Potser els inicis del 2000 ja són l'última gran època de les audiències televisives, perquè això ja s'ha
acabat. Com que has fet spoiler, ja no tinc ganes de veure-ho.
No t'haguessis vist 8 temporades. No. És molt gros, aquell final, eh? Home, jo crec que ja està superat el tema, però que al final tot sigui un somni com a Lost, per l'altre, també he fet spoiler, però en fi...
Ara ja...
No, perdona, fa 15 anys també de l'altre. A veure quan caduquen els spoilers.
Lost sí que tenia intenció de veure-la i ara m'ho has fotut en l'aire.
No, jo tampoc l'he vist, Maria.
Va parlar moltíssim d'això, per favor. Aneu tard a tot arreu.
Jo que el vent doncs s'endugué, es crema la casa.
Doncs això. Doncs avui debatran, es veu, en una programació que fan molt rara, a les 11 del matí, per celebrar els 20 anys, i debatran si era el millor final possible o no. I avui he llegit al País que feien, que parlaven amb el creador de la sèrie i deia... És que s'havia complicat molt això.
Estava fent els pebrots, ja.
Estava fent els pebrots. És que com ho gires? Havia girado tanto i
ara...
Em sembla extraordinari. Dius, bueno, pues ya está.
Mira, el sueño ya toma posa.
Fundido a negro i ja està. Acaba-la, que tanquin una porta i s'ha acabat.
Jo estic veient ara mateix a Succession, que és malo, malíssim.
Ara.
Succession. Del món de
això és extraordinari, Carles, això és de veure-ho. Succession, HBO, és meravellosa.
És boníssima i a més
totes
parla d'un tema...
Totes les plataformes ja no es poden tenir, eh?
Ja, això és veritat.
Però això és un manga...
I la intro, la intro, Mila.
...succesionalista. I el guió també fa uns giros que dic, jolín, els guionistes com s'han guanyat aquí les garrofes,
tant,
perquè... Madre mia.
Bé, un quart de 10 del matí, ara de seguida us començaré a preguntar per el Sant Jordi, perquè és un Sant Jordi XXL que passa tot el cap de setmana, que hi ha molta gent fregant-se les mans, perquè, a més, hola, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Lamentablement, des d'un punt de vista ambiental i de sequera, però sortosament per la gent que s'hi dedica, és un cap de setmana, o un diumenge, sobretot demà, que no ha de ploure pràcticament. A les comarques de Girona pot ser que plogui, no?, una mica?
Sí, a la tarda aquesta dia de Sant Jordi doncs pot acabar amb alguns ruixats, Pirineu, comarques de Girona, fins allà a la mateixa ciutat de Girona, potser Banyoles, de Santa Coloma de Farners cap al nord, per tant, Selva, Pla de l'Estany, al nord del Gironès, la Garrotxa, el Ripollès, aquestes comarques gironines, a la tarda, insistim, a la tarda, no ha de ploure al matí ni al migdia a cap punt del país. Ho està fent avui, en canvi, cap al Pirineu de Lleida. Bones notícies, va plovent de manera més continuada a les capçaleres de les Nogueres, de la Garona també, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, els Pallars, la Vall Fosca, 10-15 litres per metre quadrat ja cap a Capdella, a la Vall Fosca, però aquests ruixats, insistim, avui s'aniran repetint en aquesta zona, però demà al matí ja farà sol, amb alguns núvols poc importants, un ambient agradable al migdia. A la ciutat de Barcelona, màxim al voltant dels 20-22 graus, un ambient molt agradable, amb clarianes, alguns núvols poc importants, i només aquestes pluges, si allargueu una mica, doncs la diada potser amb floristes, aquestes aquests llibres que poden patir una mica pel temps de cara a la tarda vespre a les comarques només de Girona i del Pirineu, però globalment es preveu una diada tranquil·la, res a veure amb les imatges de l'any passat.
Calla, calla,
a Barcelona, calla. I a molts punts de Catalunya, recordem doncs el Palau Robert amb aquella calamarsada, no s'ha de repetir, ho podem garantir.
Bueno, no garanteixis res, que després perds apostes.
No.
I t'has de tallar els cabells.
No, però en aquest cas sí que fa molts dies que veiem clar doncs, aquest canvi de temps que arriba avui, però que demà no ha d'afectar ni molt menys aquí a Barcelona.
Tu estàs signant, no?, demà per Sant Jordi. Ai, demà, evidentment, Maria, però
sí,
avui vas per Girona.
Avui també, avui a Girona, és que sóc un desastre, no me'n recordo, vaig primer a la...
Si voleu, jo us vaig explicant coses, perquè no hi ha silenci mentre dura la cerca.
Ja t'ho
dic jo. A la llibreria Calmot de 5 a 6.30, de 5 a 2 quarts de 7, i a les voltes de 2 quarts de 7 a 8.
Exacte. Aquesta tarda a Girona i demà a Barcelona, a la Jaimes, a la llibreria de 12 a 1 i a la llibreria Ona de 5 a 6.
Tornarà a ser rica i plena. El llibre, anava a dir novel·la, perquè no és una novel·la, però vaja, és una, no té res a veure amb això.
Bueno, podries, és tot tan...
que no se sap que és veritat.
I
que, no?
Ficció.
Doncs, la...
No, no, és tot veritat, eh? És un llibre, jo crec, força molt rigorós. És una història de Catalunya, amb, així lleugera, amb una mica de cunyeta, gens processista, i ho vaig passar molt bé escrivint-la, i és molt fàcil de llegir, vaja.
Passa, en aquest cas estem parlant de Girona, però hi ha moltes altres poblacions que han avançat una mica al Sant Jordi, tenint en compte que és cap de setmana i que hi ha aquesta mena d'èxode de tots els autors diumenge cap a Barcelona, i aprofiten. Avui a Girona hi haurà uns quants d'aquests grans noms del Sant Jordi, com van ser-hi també la setmana passada. Hi ha altres zones del país, no?, des de... ara de seguida ho parlarem tot plegat, però des del... ara no em sortirà el nom, el poble dels llibres, perdoneu, Calonge.
Calonge,
Calonge.
Sí,
home, ja es diu així, ja, gairebé, no? Hi ha 9 llibreries, em sembla, en un poble tan petit, que és una autèntica barbaritat, i que s'estan impulsant com a lloc de destinació per fer turisme literari, d'alguna manera. Abans, deixa'm fer una pregunta, però, Tània, no sé si tu coneixies, ara que hem explicat una de les notícies sorprenents d'aquesta nit passada, a Madrid, d'aquest restaurant, on ara anirem a la velocitat i de seguida parlem de Sant Jordi, però aquest restaurant que s'ha incendiat a Madrid i que ara ens miràvem amb el Carles, intentàvem arribar a una conclusió, perquè han mort, ho hem explicat fa una estona, han mort dues persones a Madrid en un restaurant al barri de Salamanca, a la plaça Manuel Becerra, i tots els assistents expliquen que és un incendi que s'ha propagat molt ràpid, però que no era una paella, que no sé què, un mal contacte de no sé on, no, que era el flambejat d'un postre, d'un cambrer, que la flama s'ha anat cap amunt al sostre, i com passa en alguns locals que s'ha posat una mica de moda últimament, el sostre estava ple de planta artificial, allò que queda verd i bonic i no sé què, i allò ha començat a cremar de mala manera, les parets, el sostre, etc, i ha acabat amb dues víctimes mortals. No sé si, per la zona sí, no? La deus conèixer, Salamanca.
Sí, la zona sí, és una zona, diguéssim, benestant de la ciutat de Madrid, Manuel Becerra, és una plaça on hi ha molts restaurants, molts establiments, és una zona bastant d'oci, també de terrasses, i el que sembla que ha passat també és que això es va produir en una taula que estava molt a prop de la porta de sortida, per tant les flames van començar a originar-se en la porta, diguéssim, que hauria estat el lloc on els clients i tot el personal podria haver marxat de manera ràpida, i va complicar doncs la que poguessin sortir de l'equació de la gent. Jo he llegit el mateix, la notícia, no me'n vaig assabentar, Madrid és enorme i a mi els restaurants no el conec aquest, mira que en conec, de restaurants aquest, no?
Ja ho imagino,
malament que vius.
Però si ara veia
que vius.
Horrible viure a Madrid, terrible.
Sí, a la proletària, malament.
La presidenta de la Comunitat de Madrid ara donava el condol, però sí, és una notícia que, déu-n'hi-do, perquè tu et poses a la pell, que un divendres a la nit te'n vas a sopar en un restaurant, és un restaurant d'una cadena, es veu, italiana, i passa una cosa d'aquestes. Crec que un dels morts deien que era membre de l'estat, diguéssim, del restaurant, que era treballador.
Sí, sí, treballador,
però, clar, deduïm que l'altre era un client o una clienta, per tant, no, una notícia que et deixa frapat perquè...
I ja, si és feliç,
greus,
eh?
Sí.
Sí,
no, molt complicat. I que et fa preguntar si realment la culpa de tot plegat acaba sent d'aquest tipus de decoració. És veritat que s'ha posat bastant de moda. Hi ha molts locals que tenen aquests sostres plens de... com si fos gespa artificial o plantes de no? Canyes, fins i tot, no? Aquest tipus de decoració que, home, clar, no ha de passar res fins al dia que passa, clar.
Bueno, i si has de flambejar també els postres, vull dir, no sé com devien flambejar un postre, vull dir, al final la persona que ho fa ha de tenir certes nocions, és agafar un suplet d'aquests, no és una cosa, no sé, jo no m'hi posaria si no sabies fer-ho, no sé. Estem especulant perquè realment no sabem el que ha passat, però és una d'aquelles notícies que et deixa, dius, no vas tranquil ni a sopar.
Sí. Les 9:20, deixeu-me res, 2 minuts de pausa i de seguida vaig a saludar un senyor que tenim enviat a Galícia, com és Arnau Mañé, que avui hi ha una regata.
Mañé, fort. Mañé, amb
el
mèrito, és molt gran.
Sí, que s'ha quedat el cap de setmana allà.
És molt gran, Mañé,
a mirar a veure què passa. Però, perquè ara, com que tots els focus estan a Catalunya aquest cap de setmana i aquest desembarcament de polítics, ningú es fixa en Sanxenxo. I què deu passar Sanxenxo? De seguida Arnau Mañé.
Via Lliure, amb Xavi Bundó. Per 50 cèntims, coses molt nostres de Sant Jordi.
Regalar-se llibres.
Comprar roses.
Queixar-se que hi ha roses de massa colors.
Comprar el pa de Sant Jordi.
Preguntar-se exactament què és el pa de Sant Jordi.
Molt bé. I ara per 2 milions d'euros...
Per 2 milions d'euros, la grossa de Sant Jordi.
Correcte. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. Guanya fins a 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Quan et deixes anar perquè desapareixen les teves preocupacions. Quan pots fer el que vulguis, perquè de la resta ja se n'ocupen els altres. Quan aquesta sensació pot arribar durant molts anys. Quan tens un Toyota, relax. Toyota Relax, amb 10 anys de garantia.
Amb Manlleu Origen, omple el cistell de fruita i verdura de temporada i de collita pròpia al millor preu. Faves, pèsols, maduixes, raves, directes dels nostres camps. Som pagesos en origen i en essència. Amb Manlleu Origen.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Mig quilo de búlgar mig de porc des d'aquest dissabte per 2,35, t'estalvies un 17%. I el quilo de pebrots vermells per 1,99, t'estalvies un 31%. Lidl, marca la diferència.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. RAC 1 presenta...
Sant Jordi a tothom.
Un Sant Jordi entre llibres i roses amb el Via Lliure i Xavi Bundó. El diumenge 23 d'abril a les 10 del matí, un Via Lliure molt especial en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona.
Us esperem a les 10 a l'escenari de RAC1 per gaudir junts d'una gran diada de Sant Jordi. Festa de ràdio amb escriptors, amb llibreters, amb actuacions musicals i un munt de sorpreses.
Aquest Sant Jordi teniu una cita amb el Via Lliure als jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona. Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som un. Amb el suport de Limo, Grup Miranza i Frit Ràbic. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
7 minuts i 2:15 del matí. Avui, que és un dia que gairebé és més fàcil trobar-se un polític al carrer que la gent, perquè, clar, hi ha un polític demanant... Han vingut tots aquí a demanar vots, a un mes per les eleccions. Hi ha la Feria d'Abril, hi ha el Sant Jordi, hi ha el Trofeu Comte de Godó, vull dir, amb una pila de coses que la gent surt al carrer. Llavors, recerca del vot a un mes per les eleccions. I mentre tot el focus mira cap a Barcelona, el rei emèrit avui sortirà a navegar. Hola, Arnau Mañé, bon dia.
Hola, què tal, bon dia.
85 anys té, eh?
85, si no podia pujar, jo diria que evidents problemes de mobilitat.
Sí, no?
És important, això, eh?
Hosti, tu. El que sí que hem de dir, Arnau, és que no té res a veure això amb el que està passant aquest cap de setmana, amb el que va passar el cap de setmana passat, que, ai, de l'any passat, que recordàvem amb la Mar Poyato, aquella quantitat de gent que hi havia, i vinga, su majestat, i amunt i avall, els periodistes accedint a gairebé el rei, a posar-li el micròfon, etc. Això aquest any res, eh?
No, és una visita descafeinada, jo diria. Ell va tenir o va agafar el compromís de no ser el centre d'atenció i jo diria que ho està complint. Això se li ha de reconèixer perquè es va comprometre a passar desapercebut, com a mínim no col·laborar en aquest espectacle mediàtic de l'any passat, i això ho està complint. Evidentment, aquí tots els periodistes, totes les càmeres, tots els focus apunten a ell, perquè és la segona visita que fa aquí a Espanya després del 2020, quan va marxar a Abu Dhabi, però no hi ha hagut aquells grans escarafalls de l'any passat. Ha evitat la premsa, per exemple, a diferència de l'any passat, que hi ha aquella frase de explicaciones de qué, no?
Sí, sí, i tant.
Ha evitat els banys de massa, més, que això també ho va fer l'any passat. S'ha limitat, per entendre'ns, s'ha limitat a fer el viatge en cotxe de casa del seu amic Pedro Campos fins al port, anar i tornar. Evidentment, si a les 3 de la matinada ha sortit evitant els periodistes que feien guàrdia a casa de Pedro Campos, doncs això no ho podem saber, però em costa de creure que ha anat més enllà d'aquest trajecte discret de casa del seu amic al port del Club Nàutic a navegar amb el Bribón.
Avui llegíem en alguna part de la premsa que l'actual rei Felip VI se n'havia assabentat de tot plegat per la premsa. No sí. sé si és ben bé així, sí, eh?
Sí, sí, sí. Fons de la Zarzuela explicaven a RAC1 fa uns dies que amb ells, després que això sortís a la premsa, sí que se'ls hi va comunicar més o menys oficial des de l'entorn de Joan Carles I que ell vindria a Saint-Saëns aquests dies, però res més, ni els detalls del que faria, ni del que deixaria de fer, si té la intenció de passar per Madrid en algun moment d'aquest viatge, fins i tot en algun moment es va especular que podria passar per Catalunya, per Barcelona, el dia Sant Jordi o els dies després a tancar alguns negocis, però és veritat que des de la Zarzuela diuen que no, que ells no tenen més detalls, que com a mínim el rei Joan Carles no els ha fet saber ni el seu fill què vol fer, i per tant sí, van una mica cegues. És veritat que han volgut passar desapercebuts de la Zarzuela, però sí.
Ho hem normalitzat amb una facilitat enorme, però és increïble que el qui va ser cap d'estat, que a més ha estat implicat en tot tipus de trames, que viu a l'estranger des de fa no sé quants anys, arribi a Espanya i ho faci sense cap acord amb la Casa Reial, sense cap tipus de problema, sense comunicar res, sense trobar-s'hi, bueno, en fi.
Per mi la paraula, Xavi, com ho viuen des de la Zarzuela, és resignació, perquè s'ho miren de reull. Evidentment ells diuen que no va amb ells, però evidentment va amb ells, i per tant sí, és una espècie de resignació d'intentar fer el contrapès. Veiem a Felip VI l'altre dia a Ronda, just quan arribava el seu pare aquí a Saint-Saëns, amb un gran bany de masses. Intenten fer aquest contrapès, no?, per intentar intentar portar el relat mediàtic, que evidentment no ho aconsegueixen, perquè el pes del rei emèrit arribant a Saint-Saëns i a Espanya després de tants anys, evidentment no compensa.
Mm-hmm. Deies que ell s'ha estat tancat a casa, que no ha sortit gaire al carrer, diguem-ne, no?
Sí, sí, sí. Va arribar dimecres al matí a casa del seu amic, l'empresari i president del Club Nàutic, per cert, Pedro Campos. Va arribar amb el cotxe, es va tancar allà i l'endemà va anar al Club Nàutic. Ho va repetir el divendres i va tornar cap a casa. És a dir, el recorregut és aquest. No tenim imatges d'ell més enllà. I jo deia això de la matinada perquè jo diria que des de primera hora fins a última hora del dia hi ha desenes de persones fent guàrdia a les portes de la casa de Pedro Campos, hi ha desenes de persones fent guàrdia al port de Saint-Saëns, i no l'han vist fer cap més trajecte més enllà d'aquest. Evidentment, a les 3 de la matinada no queda ningú a la porta de la casa de Pedro Campos. Per tant, no sabem si ha entrat, si ha sortit algú altre. Mm-hmm. Però el que serien les hores visibles del dia s'ha limitat a fer això. Mm-hmm. És veritat que a casa seva, a casa de Pedro Campos, hi ha entrat gent, ha entrat peix fresc, ha entrat marisc, per tant, no han passat
peix fresc,
gana, han pogut estar bé i han pogut estar a gust aquí a Saint-Saëns.
No heu vist entrar pizzas, no? Heu vist entrar marisc.
No, mira, hem vist entrar dues vegades la mateixa furgoneta d'una peixateria d'aquí Saint-Saëns, la Pilinha, que ja s'ha fet
la
famosa.
La Pilinha.
La Pilinha. S'ha fet famosa aquests dies. És una parada del mercat que es veu que és una parada que té peix bo. Tothom, tots els veïns ho reconeixen.
Sí, sí. Eh? No, que ja imagino que no serà peix del dolent, oi?
No, i que, evidentment, Pedro Campos doncs ha demanat que entrés... Ha entrat un parell de vegades a casa de Pedro Campos amb peix fresc i marisc. No ha volgut detallar més exactament què portava, si hi havia algun capritxo pel rei emèrit.
Ja. Bueno, i per cert, vam veure l'altre dia amb una pandereta, que no sé...
Sí.
És potser la imatge més, així, entre cometes, més curiosa, sortint d'un cotxe o entrant d'un cotxe.
Sí, és el que us deia, eh? Ha intentat passar desapercebut. L'única imatge que hem tingut una mica fora de lloc, fora de protocol, fora de context, ha estat aquesta pandereta gallega que li va fer arribar un company periodista de la televisió local d'aquí, Sant Xenxo. Tenien un repte, és com si el versió es posés entre cella i cella,
sí,
a entregar-li, no sé, una gralla a qui vingués aquí a Catalunya. Doncs aquí es van posar entre cella i cella entregar-li una pandereta gallega al rei emèrit aquests dies. Finalment, després de 2-3 dies intentant-ho, ho han aconseguit i a través de la gent de seguretat del rei emèrit li van fer arribar aquesta pandereta i el rei, agraint-los el regal des de lluny, des del port de Sant Xenxo, va aixecar la pandereta amb la mà i van tenir aquesta imatge que ningú s'esperava, però que segurament els va alegrar aquests dies als companys d'aquestes de la visió gallega.
Efectivament, és una bona definició del que és aquesta visita. De pandereta. Efectivament. Bé, doncs, Arnau, qualsevol cosa, perquè avui, evidentment, hi ha aquesta competició i diu que el rei vol participar i té 85 anys, el veus, pel que l'heu vist, amb dificultats fins i tot per pujar al vaixell, però vaja, aquesta és la idea, no?
Us heu de fer la idea que bàsicament l'operació més complicada per competir que té ara mateix Joan Carles I és entrar i sortir del bribon, és a dir, entrar i sortir del vaixell, perquè evidentment ell té 85 anys, ha de baixar unes escales que són pronunciades per entrar del moll al vaixell, que es mou, que es mou i que no és fàcil entrar-hi, ja ens costaria a nosaltres, segons com. Doncs imagineu-vos una persona de 85 anys i asseure's allà. Un cop assegut ja no té més secret, perquè ell ha de portar el timó, ha de portar la canya i poc més. Per tant, la dificultat està en entrar i sortir d'aquest vaixell. Si ho aconsegueix i si es veu en cor, avui Joan Carles I, amb 85 anys, competirà en aquesta prova de la Copa d'Espanya de vela. Veurem, perquè de moment no plou, però ha de ploure i potser això també complicaria les intencions de Joan Carles I.
Va. Doncs res, qualsevol novetat ens ho fa saber, Arnau. Vinga, una abraçada.
Sí, és a partir de la 1 que competeix, per tant encara queda una estona.
Val. Molt bé. Concentració, sobretot. És molt,
sobretot. No?
Necessita unes hores de concentració el rei emèrit. Amb el marisc. Sí, pobre, que vagi
esmorzar. Quin pop cada dia,
Què dius, Tània? Perdona.
Que vigili la sobredosi de pop, que no en mengi cada dia de pop, que sí. Sé que li agrada molt a l'Arnau Mañé el pop,
sí?
Eh?
No, n'he menjat algun dia.
Sí, li agrada.
No.
Algun dia.
Ara.
Algun dia dels dos que portes? Els dos.
No, porto 5 ja.
Bueno, Déu-n'hi-do, doncs. Va, Mañé, que vagi bé. Una abraçada.
Adéu,
ja. 9:32 minuts. Doneu-me res. 2 minuts de pausa i de us pregunto per aquest Sant Jordi XXL que ja arrenca avui d'alguna manera i que s'allargarà durant tota la jornada de demà i sembla sense oposició per entendre's meteorològica.
Via Lliure amb Xavi Bundó. Històries de rentar roba amb Detersolin.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res. Fem servir Detersolin Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem?
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Mig quilo de búlgar mig de porc des d'aquest dissabte per 2,35. T'estalvies un 17%. I el quilo de pebrots vermells per 1,99. T'estalvies un 31%. Lidl, marca la diferència.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
el 135, el 201 i el 783.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Un
dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC 1. Mesos i mesos sense ni una gota d'aigua a bona part de Catalunya. Embassaments en situació límit, conreus en perill. El nostre país viu en alerta màxima per culpa de la sequera. Ni el druida Noat, ni el mag Fèlix no se n'han sortit. El versió RAC 1, finalment, ha decidit apostar per la carta guanyadora. L'ofrena com cal a la Mare de Déu de Montserrat.
És la moreneta, la fe del poble català.
Conseller Baltasar, contigo empezo todo!
Aquest 27 d'abril, edició especial del versió RAC1 des de Montserrat per demanar a la Verge que plogui i s'acabi la sequera.
Lo cual, un programa amb convidats, amb ofrenes i amb la pujada a peu de Toni Clapés perquè se'ns perdonin els pecats.
I eso está muy lejos, que tan el Tibidabo.
Si voleu venir de públic, us esperem des de les 3 de la tarda a la plaça de Santa Maria del Monestir.
Vaya doctor, yo casi que no voy.
Dijous, 27 d'abril, Toni Clapés i tota la colla del versió RAC1 en directe des del Monestir de Montserrat.
Serà preciós!
RAC1. Tots som amb la col·laboració de Montse Interiors.
Tornen els descomptes bojos de Conforama. 24 hores amb un 24% de descompte en sofàs, matalassos i mobles i amb enviament gratuït. Afanya't, acaba avui a les 10 de la nit. Conforama.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Vinga, 9 i 35 minuts, doncs ve un cap de setmana que des d'aquest punt de vista és molt actiu pel que fa al Sant Jordi. Hi ha una atenció molt important sobre Catalunya i aquesta és la demostració de la visita de moltíssimes autoritats des de la meitat del govern. Són quants? 7 ministres, oi, Tània, que visitaven
sí,
Catalunya?
Sí, són 7 ministres. Tots els catalans, però també Irene Montero, Yolanda Díaz, Félix Bolaños, Feijó, que fa 3 dies, Feijó va estar a Godó, avui té un acte a Castelldefels, demà farà Sant Jordi, vull dir, sí, sí, un desembarcament important.
No, importantíssim, i evidentment aquí es troben amb totes les autoritats catalanes i locals, en aquest cas, amb l'alcaldessa de Colau, evidentment els alcaldes de Badalona i de Sant Adrià a la Feria d'Abril, i el desplegament clàssic, diguem-ne, de quan s'acosten aquestes dates, no, Maria?
Sí, mira, recordava, perquè ara feia temps que no passejava per Sant Jordi, per allò, Rambla Catalunya, Passeig de Gràcia, recordo molt aquella sensació que la cosa ja costa que vagi avançant, però de tant en tant hi ha aturades que és perquè algun polític ha aparegut, han tallat tot, gairebé tota la Rambla, llavors, no, cada vegada que t'atures, exacte, és perquè ha aparegut el polític de torn. Bueno, és el Sant Jordi i passa un cop cada 4 anys, no? Un Sant Jordi previ a unes eleccions a finals de maig i és el que toca.
El que passa que coincideix amb el que dèiem, no? No és tan habitual que caigui en diumenge i això impliqui que s'estira tot el cap de setmana, que hi ha aquesta mena d'arribada de moltíssima gent. Que no sé què tal porteu això de que sigui un dia festiu el Sant Jordi.
A mi m'agrada més quan és feiner.
Quan és feiner.
No? Jo crec que sí.
A mi també. El dia nacional de les caquets, que en dic jo sempre del Sant Jordi entre setmana, perquè al final això, a Espanya ho faríem festiu. I què vols que et digui? Els catalans ens agrada treballar, però allò que dius, m'has caput un moment a buscar per dinar, he quedat, però avui surto dir... una mica més aviat.
Treballar no gaire, també.
Sí, treballar d'una altra manera, amb un altre ambient, amb un altre esperit. Jo crec que és una de les festes més transversals, més democràtiques, més integradores que té la cultura popular catalana. Jo, afortunadament, avui torno cap a Girona. Demà farem un programa especial a TV3 al Planta Baixa i podré estar a Girona. Fa 6 o 7 anys que no visc Sant Jordi des de la ciutat i estic feliç. Ara sentia això de la pluja, que hi farem. Mira, no plou fa no sé quant de temps, ja ha de ploure demà,
bueno,
a la tarda. Perquè Girona s'havia fet sempre tradicionalment a Rambla. El 2021, per la pandèmia, van provar-ho de fer a la Copa, l'espai que s'hi ha anat a Fires de Girona, doncs és aquest espai ampli de l'entrada. Van quedar més contents els llibreters i totes les associacions, perquè la veritat és un espai molt més còmode, evita les aglomeracions, i hi tornaran. Però havien tingut un pla B fins a l'últim moment, que era reservar, com ja l'any passat tenien, la Fira de Girona. Al final ho van descartar, per tant, si plou, doncs hauran de tenir plàstics i protegir o recollir abans, però crec que sigui una gran diada, també.
No sé si teniu la mateixa percepció que tenim tots plegats, que veient com va anar Setmana Santa, que vam estar amb una mena de xifres de rècord, que tenen unes ganes de sortir increïbles, veient que és cap de setmana i això ho multiplica i s'allarga, que les previsions meteorològiques són bastant bones, excepte això que dèiem ara de la tarda de Girona, que la pinta que fa és que serà un festival, aquest Sant Jordi, amb tota la impressió.
Sobretot, a més, perquè s'ha donat ben bé també el missatge de que, com que el perímetre serà, en el cas de Barcelona, molt més ample...
Que està superilla.
Exacte. A mi una de les coses que em feia mandra altres anys era aquestes aglomeracions que ni tan sols pots acostar-te a les parades, perquè era, no podies ni avançar. Això fa mandra, diríem, no? Però si s'aconsegueix esponjar i que pugui ser un passeig plàcid, que puguis aturar-te on vulguis i que no hagis d'estar allà fent cues infinites, bueno, llavors crec que molta gent s'animarà i jo crec que aquest any això serà així.
Bé, i també perquè la gent de fora de Barcelona doncs tingui l'oportunitat de passar un cap de setmana també xulo, no? Perquè quan cau en laborable és més complicat que si vius a segons on, doncs puguis venir a veure, doncs aquesta vegada passa cada 6 anys, no? No? O sigui, com els anys de traspàs, passa cada 6, no? Està bé. Està bé, està xulo, i a més això que pot, permet aquesta ampliació, això que fa la Maria avui, no? Que avui se'n va a Girona,
sí,
no?
Sí. I després... Perquè això sí que hagués estat un altre Sant Jordi d'entre setmana, no hagués passat així, no? O
sigui... Bueno, hi ha hagut signatures tota la setmana, eh?
És que se va allargant, no?
Divendres, que al final és la setmana de Sant Jordi, ja. Sí. Llavors, clar,
o sigui, tu has estat tota la setmana signant?
No, perquè per feina no m'he pogut combinar, però sí, hi havia, em van proposar d'anar a Reus, d'anar a Lleida, d'anar a Calonja, precisament aquest matí, i al final he pogut fer això. El cap de setmana passat sí que vaig estar a Sant Cugat, però poc més. El que passa és això, és la setmana de Sant Jordi, i amb aquesta cosa descentralitzada, que com que el dia 23 tot es concentra a Barcelona, doncs els dies previs hi ha una mica per tot arreu. Amb l'afegit que al ser diumenge, i per tant a finals de setmana, això et permet ja tota aquesta preparació, amb tot el recorregut de tota la setmana per davant, abans del dia important.
Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí el president de la Cambra del Llibre, perquè si estem parlant de rècord, a veure quina és la previsió que tenen, el senyor Patrici Tixis. Què tal, senyor Tixis? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Espereu Sant Jordi de rècord, sí?
Bueno, esperem un gran Sant Jordi. Cada any, la veritat és que cada any el dia és meravellós, i malgrat el que pugui passar amb les inclemències del temps, la festa és una festa gran del llibre. Esperem un dia rècord, doncs esperem que sigui un gran dia, efectivament. No sé si serà un dia rècord o no, ho veurem al final del dia, però la veritat és que les perspectives són boníssimes per aquest dia de Sant Jordi, francament. No només per d'on venim, sinó perquè ja realment doncs, veiem ja moltes ganes d'estar al carrer, de tocar llibres, de remenar-los, de passejar, de tot plegat, i realment aquest divendres, ahir, avui, demà, vull dir, és una jornada ja que és realment tot el cap de setmana, i fins i tot durant tota la setmana hem estat vivint ja aquest Sant Jordi.
Beneficia o perjudica aquest allargament, el fet que sigui diumenge i que impliqui el cap de setmana sencer, com a llibreters, editors, això us beneficia o no?
Bé, jo crec que ens fa bé, És a dir, el fet de tenir doncs, tota la setmana per endavant i sobretot doncs, el cap de setmana, jo crec que és molt bo perquè tots plegats podem gaudir dels llibres amb tranquil·litat. La veritat és que els divendres i el dissabte ja són dies previs al Sant Jordi en els que tothom pot triar i remenar amb molta tranquil·litat, i després també celebrar la festa grossa, en aquest cas el diumenge, que et permet, doncs, com que és festiu tot el dia, et permet fins i tot doncs, canviar els hàbits que faries un diumenge habitual i anar-te'n a veure doncs, llibreries, com dèiem ara fa un moment, doncs, potser a la ciutat de Barcelona, que és un espai on sembla que hi ha la concentració, sembla no, és on hi ha la concentració més gran de llibres i d'espai de llibres aquest any, no? amb una proposta, diguéssim, molt agradable per passejar i per no estar doncs, com havíem viscut fa 3-4 anys enrere, que pràcticament no es podia ni caminar. No?
Això ha canviat radicalment, no?, la fesomia de com se celebra el Sant Jordi a Barcelona.
Sí, jo crec que entre tots hem aconseguit una mica posar en valor aquest dia de Sant Jordi, de manera que els lectors i els ciutadans puguin gaudir-lo de veritat. Si recordeu tots, fa 3 o 4 anys, era fins i tot angoixant passejar pel centre de la ciutat i de les Rambles, perquè era pràcticament impossible veure i triar i remenar llibres. L'aposta que hem fet tots plegats, tot el sector, amb l'Ajuntament i també amb la Generalitat, que ens hi dona suport, fa que permetem gaudir d'espais set o vuit illes repartides en tota la, ciutat, i especialment aquesta gran superilla que hi ha des del Passeig de Gràcia, que aquest any s'amplia per dos cantons, és a dir, continua per les Rambles fins a baix i per la banda de dalt va fins a Gran de Gràcia, es converteix en una gran illa dedicada als llibres on la gent realment podrà passejar tranquil·lament i podrà triar i remenar, que és el del que es tracta, amb una miqueta d'esponjositat. Fixa't que, per exemple, nosaltres pensàvem fa 3 o 4 anys enrere que era impossible que el Sant Jordi com a tal creixés en quant a espai i a volum dedicat a llibres per tothom, i la veritat és que aquest any, que diem que entre l'any passat i aquest serien els anys en els que ja ens hem lliurat afortunadament de la pandèmia, podem viure fins i tot un creixement de parades de més del 10% a Barcelona, i que en qüestió de signatures de llibres, per exemple, hi ha més del 25% de parades que aquesta vegada tenen més llibres que l'any passat, no? Mm-hmm. Per tant, aquesta nova visió que hem tingut, doncs gràcies a l'Ajuntament i també a la Generalitat, que hi donen suport, jo crec que podem convertir la festa en el que volem que sigui, un espai en el que el ciutadà i el lector pugui passejar i gaudir d'una jornada com la de, que serà en aquest cas diumenge.
És interessant això que deia del creixement d'aquest Sant Jordi, que pensàvem que no podia créixer més, no? Perquè li llegia una entrevista al Digital al Món al president del Gremi de Llibreters, que és Eric Del Arco, que es preguntava si la festa de Sant Jordi pot créixer més, i de fet, i si té sentit que creixi més. No sé què n'opina vostè.
Bueno, si pot créixer més, veurem, perquè el creixement és evident que no és mai infinit, no? Però sempre has d'anar trobant solucions per poder oferir a la gent que té ganes, doncs, de triar i de remenar llibres la màxima disponibilitat d'espai. La ciutat de Barcelona i tots els pobles de Catalunya estan fent un esforç important per donar i oferir aquest espai als ciutadans, i en el cas de la ciutat de Barcelona, doncs, hem anat trobant la manera i la fórmula de garantir aquest espongiment, no? L'Ajuntament no només és la gran superilla, que podríem dir, de llibres que tindrem en el Passeig de Gràcia i a les Rambles i en la part de Gran de Gràcia, sinó que també, per exemple, tota la zona del Passeig de Sant Joan i del Passeig Lluís Companys serà una zona extraordinària, doncs, per tota la gent del llibre infantil i juvenil, el còmic, etc. O sigui que hem d'anar incorporant a tota la ciutat i no només a un espai concret a gaudir dels llibres, no? Però, jo crec que dona, té sentit, clar que té sentit, sempre que el ciutadà tingui ganes de disfrutar-ho.
Clar, entenc que la reflexió va per... De fet, crec que Eric Del Arco diu alguna cosa així, com que el sector s'hauria de reunir després del Sant Jordi i fer una reflexió interna. Suposo que llegint algun risc, no sé si hi veu algun risc en un creixement tan gran.
Risc. A veure, jo no ho sé, s'hauria de pensar, però ara en aquest moment parlar de riscos quan estem al davant d'una de les festes més grans que tenim a Catalunya entorn del món del llibre, i que doncs, pràcticament portem més de 90 anys celebrant-la, sí. Jo crec que és una festa molt consolidada i que l'únic risc que té, doncs, és que tots tinguem l'oportunitat d'estar al carrer, de gaudir dels llibres, i si això ens pot plantejar algun tipus de perill, doncs ja l'hem anat gestionant al llarg dels anys, anem aprenent any rere any que totes les circumstàncies que ens van passant, doncs intentem trobar-hi solucions, però sens dubte en el moment en què estem, jo crec que la lectura ha recuperat terreny respecte de moltes altres dels entreteniments culturals, això en podem estar molt satisfets tots plegats.
Això és així, no?
Societat,
o sigui, hi ha hagut un creixement clar de, no només del consum de llibres, de la lectura, també ho hem vist amb l'obertura de llibreries, o sigui, que és un fenomen que potser fa uns anys no ens ho haguéssim cregut, el que estava a punt de passar, no?
Sí, això tens tota la raó. De fet, en aquest període de la pandèmia jo crec que han passat moltes coses, han canviat hàbits, i ens n'adonarem a mesura que van passant els anys de com realment, doncs, la societat ha anat canviant, no? I tenim una societat que ha entès també que la lectura és una manera d'entendre els problemes i d'entendre la situació del món i d'ajudar-te a viure cada dia des d'una altra perspectiva, potser no tan accelerada, potser amb una miqueta més de calma, però fa que el llibre hagi recuperat molt sentit i hagi recuperat una miqueta el paper que se li ha reivindicat i que, de fet, està jugant des de fa més de 500 anys a la història de la humanitat. El llibre és una mica la transmissió del coneixement d'una generació a l'altra, de la que ve cap a la que, de la que tenim a darrere cap a la que ha de venir. I el llibre és aquest testimoni que fa, doncs, de que la societat entengui el que li està passant. I gràcies al llibre, i sobretot a ciutats com Barcelona, que és una ciutat en la que el llibre ha estat present i portem més de 500 anys d'història al voltant del món del món del llibre, doncs ho vivim especialment, ho notem, i realment doncs som molt conscients de la importància que té la lectura i el llibre pel desenvolupament. Fixa't, si veiem un momentet, si veiéssim una miqueta el comportament de les societats occidentals, sobretot, veuríem que les societats avançades són les societats més lectores. I aquesta és una constant que jo crec que l'hem de posar en valor. I en aquest sentit, nosaltres aquí, jo us he de dir, hauríem de... tenim un índex de lectura alt, perquè estem al voltant de més del 60% de lectors, però ens falta encara una miqueta per arribar als estàndards d'altres països del nostre voltant, com podria ser França, que és el que més ens agrada emmirallar-nos per la seva passió per la cultura i per la seva defensa dels valors culturals i, per exemple, també de les llibreries, que són, com sabem, una cosa més que un establiment comercial, no? Són realment agents culturals que ens ajuden a transformar una miqueta la societat gràcies als llibres.
Li volia preguntar també per una qüestió que ara que em deia, no?, del creixement dels lectors. Hi ha una màxima que s'havia fet servir en els últims anys, que era que els joves no llegien, no? Fa unes setmanes entrevistàvem una booktoker, no?, que és això d'aquests influencers que ha crescut, i que hi ha tot un món de l'edició nova que apareix a través de les xarxes socials, de plataformes per internet, que no sé com ho llegeixen des d'un entorn més tradicional.
Jo crec que això és el gran fenomen que ens estem trobant, i realment és una alegria poder veure que hi ha tants joves que s'incorporen al món de la lectura. Fixa't que és veritat aquest mantra que tu deies de fa uns anys, era molt difícil perquè quan un arribava, doncs quan un jove arribava o un nen arribava a l'edat de l'adolescència, li deixava d'interessar la lectura, però... I al final tots interpretàvem que aquest era un fenomen natural de cadascú, però perquè, evidentment, per qüestions de cicle vital t'interessaven altres coses més que estar llegint. Però el que sí que hem descobert també és que hi havia una part de que segurament no sabíem connectar amb aquestes persones, amb aquests adolescents que necessitaven llegir segurament unes coses que no els hi sabíem oferir. I la veritat és que gràcies a l'evolució de les noves tecnologies, de les xarxes socials, la lectura entre els joves ha crescut molt. Mira, et donaré una dada que és força significativa. El promig de llibres que llegeix habitualment la gent que llegeix d'una manera natural són uns 10 llibres l'any, 10 i mig. Ja no et dic que França està al voltant dels 15 o 16. Nosaltres estem en els 10, 10 i mig. Però els joves d'aquesta edat, els adolescents entre 15 i 18 anys, estan llegint ja 12 llibres i mig a l'any. La qual cosa és més que el promig, i amb la qual cosa vol dir que hem sabut entre tots trobar aquesta afició per a la lectura, perquè al final és veritat que les xarxes socials i la tecnologia, internet i tot el que és intangible i que veus en l'espai, diguéssim, de les ones, per entendre'ns, i no de les ones radiofòniques, no, però sinó d'internet, necessita una tangibilitat i necessita també de poder-ho portar en un terreny més reflexiu, perquè als joves també els interessa poder conservar físicament aquella connexió que tenen amb un booktuber, amb una persona que els està, amb la que estan connectant i volen llegir les seves històries, que les llegeixen a través de les xarxes, no? En el moment en què això ho baixes a un llibre i els hi portes i ells el veuen i el tenen físicament i el poden conservar a casa i poden fer la seva pròpia biblioteca, jo crec que estem entrant ja en el món en el que, diguem, el llibre juga el paper que ha jugat al llarg de la història. Si al capdavall tampoc hem canviat tant nosaltres al final amb tota la història. Va canviant la tecnologia, va canviant la manera d'arribar en el coneixement, però realment si nosaltres som capaços d'entendre el que necessita cadascú, i dic nosaltres en el sentit dels propis editors o els propis llibreters, saber com connectar amb les diferents generacions. Realment el llibre és un objecte que és imbatible. Jo diria que és un dels grans objectes, juntament amb la roda, que més han revolucionat la història de la humanitat.
Acabo amb dues preguntes més ràpides. Ja amb el president de la Cambra del Llibre li demanaré també el màxim de brevetat, senyor Patrici Tixis. Per una banda, l'any passat es va parlar moltíssim d'aquell xàfec que va caure i d'aquella calamarsada enorme que va agafar, vaja, absolutament desprevingut una part dels llibreters, o gairebé tots els llibreters. Aquest any ja s'ha fet alguna cosa perquè, en principi, no ha de passar res de tot això i, vaja, ens garanteixen des dels serveis meteorològics que no passarà res similar. Però s'ha fet alguna cosa? S'ha fet algun canvi perquè no tingués conseqüències en cas que es produís una situació així, conseqüències tan greus com l'any passat?
Bé, el que estem fent és que tothom ha pres consciència i s'han pres una sèrie de mesures en quant a tipologia de material que s'ha d'utilitzar amb aquest tipus de parades, intentant que d'alguna manera, doncs, si es passa una cosa d'aquest tipus que no tornarà a passar i que esperem que no torni a passar molts anys, hi hagi unes condicions per les que no volin les parades com varen volar. No? És un tema de segurament de que ens va faltar una certa previsió amb algunes coses en quant a mesures que s'havien d'aplicar i que aquest any ja doncs s'han recomanat a tota la gent que té les parades i les estan complint. I jo crec que, bueno, aquest any, de fet, la previsió meteorològica és d'un dia esplèndid i ho estem veient aquests dies també, i per tant no ha de passar res, però sí que s'han pres mesures per evitar, doncs, que d'alguna manera si torna a passar un fenomen com aquest, com a mínim no tingui les conseqüències que va tenir l'any passat.
Val, i acabo només amb una darrera pregunta, que és que això ho hem estat vivint els últims dos anys en cap de setmana, aquesta superilla, el desplegament, etc. Això, quan es presenti a partir de l'any que ve entre setmana, es podrà fer el mateix que estem plantejant ara? Perquè no és el mateix la ciutat de Barcelona en un dia laborable que en un dia festiu. Aquest desplegament, aquest tall de carrers, etc., això creuen que ho podran fer exactament igual? La intenció que hem parlat amb l'Ajuntament és aquesta?
Bé, la intenció és que aquest model continuï. Veurem després amb quines retocs es pugui arribar a fer, però la intenció és que un model d'aquestes característiques es repeteixi en la ciutat de Barcelona, almenys, perquè creiem que s'ho val, perquè creiem que és una festa prou important i prou rellevant, que és una festa ja incorporada a la vida del ciutadà i que, d'alguna manera, el que no podem és tornar al que fèiem ara fa alguns anys, en el que estàvem tots molt apilonats. Hem d'intentar gestionar tot aquest volum de persones que hi ha a la ciutat, i amb això, doncs, aquesta és una fórmula que hem trobat que creiem que ha arribat per quedar-se. Segurament hi haurà retocs, hi haurà d'haver alguns matisos, però la idea és que vagi per aquí. Sí.
El president de la Càmera del Llibre és el senyor Patrici Tixis. Moltíssimes gràcies, senyor Tixis.
Gràcies a vosaltres.
I bon Sant Jordi, evidentment. 3 minuts i arribarem a les 10 del matí. M'agradarà sentir si voleu aportar alguna cosa del que hem sentit fins ara, i de seguida això serà després de la publicitat.
RAC 1. Ai, el mític Fort Mistral. Qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona.
Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, te'n llaparàs els dits.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. Disposem de marques líders com Sonpura i Emma.
A Grupo Todoplano li entreguem el seu matalàs Emma recollint-li de franc l'antic. També disposem de matalassos Sonpura. I a la botiga de General Mitre hi tenim la nova col·lecció completa.
Troba la teva botiga més propera a grupotodoplano.com.
Sempre és moment de cuidar-se. Treu el millor de tu. Mima't i brilla amb els tractaments personalitzats que l'Institut Vila Rovira posa al teu abast. Rejuveneix i revitalitza la teva imatge mantenint sempre la naturalitat. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona. La teva, a Passeig Bonanova 112 i el 93-241-7888.
Hi ha ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Barcelona respira cursa i solidaritat.
10 quilòmetres excepcionals, des d'Avinguda Diagonal fins a Plaça Catalunya.
Inscriu-t'hi gratuïtament a la web cursaelcortingles.cat fins al 30 d'abril.
Siga solidari i corre amb la samarreta i la pulsera de la Fundació Pasqual Maragall per un futur sense Alzheimer.
El diumenge 7 de maig a les 9 del matí, Barcelona respira cursa.
La meva filla comença la universitat i encara no sap quin grau estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules on faré les classes pràctiques de la universitat.
Vull saber quines són les sortides professionals al grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants què volen.
Vine a les portes obertes de la URB el 22 d'abril. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
És temps d'espàrrecs a Gavà.
Fins al 7 de maig gaudeix de la millor cuina i degusta un producte únic, excel·lent i saludable als restaurants de Gavà.
I el cap de setmana del 29 i el 30 d'abril, la Fira d'Espàrrecs.
Amb la mostra agrícola, degustacions gastronòmiques, concerts, exhibicions i moltes activitats per tothom.
Ens retrobem amb l'Espàrrec. Ens trobem a Gavà.
El juliol gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn